Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Ja tenim amb nosaltres el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bé. Molt content.
M'agrada molt que un dia com avui, amb el tema que ens tractaràs... Oh, xascarrillo. Et diguis Leo.
Sí, no? Ja, és típic, eh?
Totes vegades ho has pensat.
Venim a parlar de llegir, perquè la gent entengui el context. Sí, sí, és un tema... Jo afirmo, faig així amb el cap i cap endavant, tu.
No m'ho diguis encara, no m'ho diguis. Va, avui ens vens a parlar de lectura i solitud, i la primera pregunta que t'he de fer és: què té a veure això amb la filosofia?
Doncs molt, no? Al final, llegir és un exercici de parlar i llegir. Ai, perdó, filosofar és un exercici de lectura i de diàleg, però la lectura és una part inseparable del coneixement. Des de que Aristòtil ja comença a escriure els tractats, abans no funcionava així, abans s'escrivien en diàlegs i els esclaus recitaven el diàleg pels los señoritos filósofos. I des de que Aristòtil comença...
Com funcionava això? Pere,
és que això és molt fort, sí. Clar, un llegeix Plató i tots aquests autors i s'imagina, sí, doncs, algú llegint allò, i això no funcionava així.
No?
Eren nobles i llavors tenien allà com tots els esclaus i cada esclau feia d'un personatge, sí, i los señoritos estaven allà estirats, escoltant, i els esclaus parlaven, bàsicament.
Clar, allò que ens imaginem, el Senat, tots discutint-se per una idea o una altra, no acabava ben bé de ser així, eh?
El Senat sí, però el que era la part més de literatura, de poesia... Bueno, literatura és una anacronia, o sigui, està mal utilitzat aquí, però coses escrites ho recitaven els esclaus.
Clar, ara en parlàvem quan entraves a l'estudi, no diré noms per no tatxar ningú de certes coses, però ara ho dèiem una mica, eh? Clar, jo no puc criticar certs pensaments filosòfics sense prèviament no només conèixer-los, sinó sense haver-los llegit.
Clar, bueno, criticar-los els pots criticar. Si, amb rigor o no, ja és un altre tema, no? És a dir, tu tens, tu tens la potestat de poder criticar un pensament o el que tu vulguis, però d'aquí a que això sigui algú seriós i algú conseqüent, hi ha tot un pas. No? Però sí, l'exercici de lectura és fonamental, i més perquè és com... Bueno, al final, a les escoles alemanyes se'ls deia gimnàs, el gimnàsium, no? A l'època, al segle d'orat de la filosofia continental, que seria el segle XIX...
El gimnàs del cap, eh?
Sí, sí, exacte. O sigui, allò era molt heavy, tenia uns horaris, una bestiesa, però és un exercici de gimnàstica mental, al final, no? És un entrenament i hi ha una resistència essencial en el text. És a dir,
una mica allò del mens sana in corpore sano?
Sí. Això és molt grec, això és molt grec. Els alemanys no tenien tant. Els alemanys eren més, ja, més ureditos, més rata de biblioteca, no? El mente sano corpore sano és algo molt romà, especialment, no? És com molt dels estoics, molt d'aquesta tradició de... Bueno, al final té molt sentit, el mente sano corpore sano. Nosaltres, els que som del gremi, per dir una paraula així curiosa, se'ns oblida això moltes vegades, eh? I després, clar, dius, ostres, doncs aniria bé caminar una mica per llegir, perquè el cervell no tira.
Va, però ens deies, Leo, al principi, això no anava gaire així, això era més coseta de nobles, amb els seus esclaus, etc etc. Com ha anat evolucionant això?
Això, hi ha un gir molt interessant que curiosament no es dona en la filosofia, sinó que es dona en la literatura. Quan neix la novel·la, diguéssim, que al principi estava molt mal vist, era com algú despectiu, neix el que és la lectura privada, que és un terme que jo no hi estic massa d'acord, però sí que és cert que hi ha com una lectura privada, en solitud, on bàsicament tu tens una relació personal amb el text, on hi ha una sèrie de personatges, on t'identifiques més o menys, però fonamentalment és una lectura de caràcter privat, no? I això, doncs, obre tota una porta a una experiència molt interessant, que al final és l'experiència del diàleg amb els morts, és a dir, autors morts, o amb els vius, poden estar vius. Però sempre té algú de místic llegir un autor o una autora que és mort. I al final, el que vinc a plantejar avui és una mica és com... Tot això és un exercici com molt privat, molt íntim, no?, el de la lectura, però jo vinc a dir una mica com en Wittgenstein que això de la lectura... El llenguatge privat i la lectura privat no existeix. Perquè quan l'autor escriu... Això de l'autor escriu per si mateix, això és una mentida com una catedral. Bueno, ara que acabo de tirar un triple espectacular, eh?
M'agrada.
Però És a dir, quan un escriu pel públic, encara que no vulgui. O sigui, inherentment, un escriu per ser llegit. Uh-huh. Encara que sigui ser llegit per un mateix. Però tu ja t'estàs desdoblant. Quan tu llegeixes una entrada al diari de fa anys, et parles a tu mateix i és una sensació molt, molt estranya i dissocies molt, molt de la pròpia persona, no?
Clar, estem parlant d'escriure que un no escriu per un mateix, sinó que un escriu, evidentment, per ser llegit. Però avui ens portaves precisament aquest tema, llegir nosaltres, altres autors. Esclar, quan llegim nosaltres sí que és veritat que tenim la percepció aquella de nosaltres, un llibre i poc més. Un banc, una biblioteca, un tren, un sofà, és igual, allà on estiguem, no? Llegir ens fa estar sols?
Clar, això és un debat molt interessant que va lligat amb el tema de si la lectura és una cosa bona o no. Uh-huh. La meva tesi és que no és ni una cosa bona ni una cosa dolenta, és una cosa en si mateixa, no? És una acció, és una activitat de l'esperit o de l'ànima o del cos o del cervell, com li vulguem dir, no? Sí. I llavors, clar, quan un llegeix, és veritat que hi ha certa solitud en el sentit que és la teva pròpia veu mental ressonant en el teu interior, uh-huh. Però al final totes aquelles lectures et fan relacionar-te amb el món d'una manera que vulguis, no, és de manera social. És a dir, quan jo llegeixo un text, no, per molt que hagi sigut en una solitud absoluta, no, estic llegint jo, pues, no sé, a Emilio Aram, per dir alguna cosa. No?
Clar, estem parlant, Leo, de llegir pura i durament filosofia o de llegir novel·les també?
Qualsevol lectura, eh?
O sigui, sí, perquè quan tu dius, ens ressona dins el nostre cap la nostra pròpia veu, jo t'ho compro, excepte ja, i m'encanta portar-te de contrària,
sí.
Quan hi ha personatges en una novel·la, en els que nosaltres els hi posem una certa veu...
Jo és algú que no he fet mai, veus?
No?
Aquí he de... No, jo és... Semblaré burro per dins, però...
No, ja, cadascú llegeix de la seva manera.
Puc estar llegint una novel·la d'Ostoyevsky on hi ha 12 personatges i els 12 tenen com la mateixa veu, en realitat, eh? O sigui, és una cosa bastant estranya.
Tots són d'Ostoyevsky,
no? Però lo xulo al final és que, si bé és cert que es donen aquesta solitud, té un caràcter inherentment social en el sentit de la relació amb el món que tu després treus d'aquella lectura, no? Clar. La lectura no és una cosa estanca a la realitat on durant una hora, 15 minuts o el que sigui, allò passa i després allò no té cap impacte. No, tot el contrari. Allò ens interpel·la en el nostre dia a dia i, per tant, té una dimensió social i política, podríem dir, si ens atrevim.
Per tant, és una mica com aquell que mira la sèrie de Netflix per ser comentada després.
Té aquest punt,
per ser socialitzada després.
Té aquest punt i és algo molt interessant, és algo molt, inclús molt, molt, molt noble, molt lúdic. Està molt bé. Quan trobes algú que ha llegit un llibre, a mi em passa moltes vegades, no, que he llegit un llibre i tinc com la necessitat de comentar-lo, uh-huh. I no trobo ningú que hagi llegit aquest llibre i és una sensació super frustrant, és a dir, o sigui, jo desitjaria profundament que a cada lectura tingués un company o una companya que estigués compartint, per això estan maco els grups de lectura i tindrà poder comentar col·lectivament per enriquir-te de multitud de lectures i d'adonar-te realment si has integrat aquells conceptes o no.
Però també és veritat, Leo, que no tots som aptes per una mateixa lectura. O sigui, ni millor ni pitjor, eh?
Clar, aquí està el tema, que tu comentava
abans.
Em poses
Dostoyevsky davant, ara que ho deies, i... Uf.
Aquí és el que comentava abans, que et comentava precisament... abans, fora del programa, que no us heu perdut res. És el tema de la resistència, no? És la frustració, la incomprensió, uh-huh. La disciplina...
Això passa molt en filosofia, o no?
Molt, molt.
Que jo em poso a llegir... Molt. Un manual d'aquells, no d'estudiar, per tots els públics, sobre Plató, i m'ho invento, i dic, ostres, és que no estic, és que m'agradaria, però no estic entenent res.
És la sensació més normal del món. És a dir, és el que ha de passar, de fet. Jo sempre m'agrada dir que un llibre que et dona moltes respostes és un mal llibre. Uh-huh. És un llibre que no està funcionant bé. O sigui, quan algú et dona moltes respostes immediatament, vol dir que estàs escoltant el que volies escoltar, que has anat a buscar el que tu volies, que et volies autojustificar. Uh-huh. És que és una lectura narcisista. Però en el moment on tu vas a un text i no entens res, allà és on es genera el pensament. O sigui, és en aquesta resistència, en aquest espai d'incomprensió, on tu has de fer un exercici actiu, on no reps els continguts de manera passiva, uh-huh. Sinó que els integres activament dintre del teu pensament. I allà és quan realment hi ha un profit, es genera un pensament.
Va.
És a dir, el problema és que, clar, això requereix un esforç. No, perquè clar, evidentment, o sigui, si no ho faria tothom.
Pensar no? requereix un esforç.
És molt complicat. Bueno, aquí, això fes una anècdota filosòfica, que sí. És divertida. Però Karl Marx sempre es queixava de que s'havia pensat molt i s'havia fet molt poc. No? De rotllo, tota la història occidental, tots aquests homes aquí pensant i aquí ni Déu ha treballat activament per res. No? Uh-huh. I Heidegger, com uns quants anys després, 70 anys després, més o menys, ara no, bastant... Ara les dates no les porto bé, però el segle següent uh-huh. es queixava precisament que no s'havia pensat. Que aquí tothom es pensa que pensa, però aquí no pensa ni Déu, perquè pensar és molt complicat.
Perdona, el primer, és a dir, Marx, diu que pensem molt però fem poc, i el segon, intueixo, que fem massa sense saber.
Que no tenim ni idea i som uns negligents. És a dir, que això és una concepció que m'agrada molt, no? Passa moltes vegades que un es posa a llegir sobre la història i se n'adona que realment no hi ha maldat, sinó ignorància.
Jo vaig obrint debats aquí,
sí,
eh?
Sí, sí, obrint.
Si vols tallen, però... No, no. Té un punt ególatra el filòsof? Ho dic perquè
parla
molt sobre aquesta base
sí.
del... No, no, és que precisament fèiem aquesta secció per això, per treure això d'avui. El filòsof té una mica d'això de... No, no, és que us vinc a explicar jo perquè no en teniu ni idea.
El filòsof... Depèn de quin tipus de filòsof, però... Uh-huh. El filòsof li encanta que no l'entenguin. Saps què vull dir? És a dir, Heidegger, per molt que sigui un pensador excel·lent, això no ho posa en dubte ningú, era un viejo cascarrabias. És a dir, o sigui, la figura del filòsof acostuma a ser un home blanc, normalment... cascarràbies, mig conservador, uh-huh. que es queixa de la decadència dels seus temps i de que aquests polítics, aquesta gent, el vulgo, el pueblo, que és tonto i no s'entera de res i s'equivoca sempre i aquí ningú llegeix i està tothom atontat. Evidentment, els encanta viure en la seva torre de marfil, allà, recluïts.
Ara deixa'm preguntar-te fins a quin punt ha canviat aquesta perspectiva. I ho dic perquè ara estic entenent que... Si ara m'ho dius, estic entenent que Heidegger, pel que deies, ve d'una posició preestablerta i, per tant, no ho sé si amb tots en aquella època, però, per tant, la filosofia en una certa època, dedicar-se a pensar vol dir que ja vinc d'un món mig arreglat. Clar, vosaltres no el veieu. Jo veig el Leo com un nano amb tatuatges, arregades, així com, diguem-ne, no té la vida arreglada, diguem-ho,
no.
diguem-ho així,
no.
però ell vol ser filòsof. Clar, mm-hmm. Jo mío, ¿de què vas a comer? Una mica.
Clar, aquest és un tema, és un tema. Evidentment, la història de la filosofia és la història d'un privilegi. Això ho hem de tenir en compte.
Uh-huh.
Vull dir, hem de fer una lectura crítica del passat no, i ser conscients... de que han sigut privilegiats els que han construït el nostre cànon i la història del nostre pensament. És una cosa que s'ha de tenir molt en compte. Que vol dir que el 100% dels filòsofs que s'han dedicat a pensar eren privilegiats? No, una de les figures més maques és Epictet, o Epicteto, uh-huh. que era un filòsof estoic de l'Estoà, que era un esclau.
Estoics, recordem-ho.
Sí.
Eren els?
Els estoics és una escola de pensament de caràcter greco-romà,
uh-huh.
especialment centrada en el caràcter moral i el caràcter, la praxis, no? Allunyat Clar. sobretot de la part teòrica, que també la tenen, tenen tota una part teòrica, però està enfocada a la vida, a suportar la vida. O sigui, els filòsofs estoics neix una mica la llegenda, mitja història, de que un pescador va anar al mar i es va quedar... moltes setmanes al mig de l'aigua i va passar per una experiència insuportable i quan va tornar va dir que ell necessitava una filosofia que el fes no suïcidar-se, o sigui, uh-huh. necessita una filosofia que m'ajudi a suportar la vida.
Vale.
I Epictet era un esclau i va aconseguir la seva llibertat i va ser filòsof mentre era esclau. És una anècdota,
és un
parèntesis dintre de la història
sí.
del privilegi.
Ho deies que, més que res, per posar un context al que estaves explicant, i et preguntava com ha canviat això, és a dir, el filòsof ho ha criticat això, entenc, perquè ara ens ho deies, el filòsof ha de ser crític amb la història de la filosofia, vist aquests privilegis en certes etapes de la història. Ara un filòsof pot ser-ho sense la necessitat de gaudir d'un estatus?
Sí i no. Respondré una miqueta llarga la pregunta, és una mania que tenim.
Tens 10 minuts.
10 minuts, perfecte. Bàsicament, hi ha una qüestió molt important que a la gent, sobretot de caràcter, diguéssim, el fenomen de la alt-right especialment, però això ja és un altre tema, aquesta dreta de la política ben incorrecta i a més, que és la postmodernitat, no? El pensament de postmodern, hi ha tota una sèrie d'autors postestructuralistes i estructuralistes, els més famosos seran Michel Foucault, Derrida, Gilles Deleuze, Guattari, tota aquesta gent, i altres i tots altres pensadors, hi ha com una deconstrucció del pensament, hi ha un gir decolonial, antiracista, que fa una lectura crítica de tot el cànon, i hi ha una obertura, no? L'obertura de les humanitats amb l'auge de la sociologia, l'antropologia, i sí que és veritat que hi ha com certa democratització del pensament, per això deia que sí, que no està sent una situació com extremadament privilegiada, però al final poder-te dedicar als estudis segueix havent-hi un privilegi, i especialment tota una sèrie de carreres que no tenen una sortida laboral i una vocació directa, és evident que no tothom se les pot permetre, o com a mínim és molt arriscat. És a dir, al final jo, que no vinc d'un estatus privilegiat, m'estic arriscant en certa mena a l'estudiar aquesta carrera perquè no tinc un futur laboral assegurat, no? Jo estudio pel plaer d'estudiar, no estudio per la feina, no? La universitat no té l'objectiu de formar treballadors, té l'objectiu d'ensenyar un pensament, no? Però sí que és cert que segueix havent-hi un caràcter de privilegi en poder-te dedicar al pensament. Si tu estàs treballant 8 hores al dia, no et pots posar a llegir Karl Marx. És que és molt complicat, i aquest era un dels objectius precisament dels comunistes i de més, que és la formació obrera i de més, però que hi ha cert privilegi inherent al poder, a l'exercici del pensament. Aristòtil, ell era conseqüent, era esclavista, però era conseqüent. Per malament que soni, ell defensava l'esclavitud precisament per poder-se dedicar a la filosofia. Ell deia, no, és que jo necessito els esclaus per poder pensar. Si no, no puc pensar. Si m'he d'estar ocupant de les coses de la casa, de la gestió econòmica, dels negocis, del camp, de tot això, jo no em puc dedicar a la filosofia.
Allò que dèiem l'altre dia una mica, Leo, que la història la podem criticar, que és el que deies ara, però no la podem jutjar.
Exacte. Podem fer una lectura crítica i evidentment, criticar aquesta posició, però no cancel·larem Aristòtil, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, al final, Aristòtil, per molt que digués això, dintre de la seva època sí que defensa un tracte als esclaus, que llavors en el seu moment la moral... Clar, és que tot és molt difús, sembla...
Veieu, avui el Leo ens portava aquest tema...
Hem derivat,
llegir,
però no passa
res. I la solitud, i nosaltres aquí, filosofant sobre la vida.
Però hem parlat d'algú que sí que volia parlar, que era la resistència, vull dir que estic content, i sobretot... apareixia per la Zambrano.
Ara.
Ara,
perquè ens portaves Maria Zambrano.
Sí. Apareixerà molt més, vull dir que no patiu.
Que és la teva escriptora de capçalera, eh?
Sí, exacte. És la de referència. Una crac, diguéssim.
Que és... No, que és... expliquem-ho això. Que és... deixeble d'Ortega i Gasset.
D'Ortega i Gasset i Xavier Zubiri, d'aquests dos magnífics filòsofs espanyols. Doncs, bàsicament, Maria Zambrano... té molt a veure amb el tema de la solitud i la lectura, no? I el tema del públic, tot això, al final, el que jo he dit que el públic està abans que l'obra és una frase de Maria Zambrano. Zambrano deia que escriure, per exemple, és defensar la pròpia solitud, i al final, per ella, l'acte de lectura sí que té un cert component de solitud. Però ella, precisament, la manera que té d'escriure és una declaració d'intencions. Ella escriu d'una manera perquè, precisament, no puguis fer una lectura passiva del seu text. Aquí està la gràcia de la seva escriptura. Maria Zambrano escriu d'una manera que és impossible entendre-la de manera passiva. O sigui, no pots. O sigui, tal com està escrit, no et pots empatxar d'ella i no pots treure enunciats clars d'ella. Tu, quan llegeixes a Maria Zambrano, passes per tota una sèrie d'experiències on és una manera molt màgica, i la recomano moltíssim. La primera vegada és un flipe. On, d'alguna manera, s'està generant el pensament dintre teu. És molt fort. O sigui, ella et porta com de la mà, però ara no te n'adones que t'està guiant, i... mentre vas llegint, es va generant en tu un pensament d'una manera fluida que és impressionant, i això ho fa a través del seu estil, no? I és molt maco perquè a mi m'agrada sempre dir que és una pensadora de clarobscur, no? Que és, té una nitidesa i una claredat absoluta amb algunes afirmacions que entren com dagues directament, i de cop és super fosca, super estranya d'entendre en altres moments. I aquesta relació de clarobscur, aquesta tensió... fa que tu estiguis activament pensant però sense saturar-te. És a dir, troba un equilibri molt interessant, i això ho fa a través de l'exercici poètic, no? Allò que dèiem que la filosofia està a mig camí entre la ciència i la poesia, doncs ella utilitza la poesia precisament per que assisteixis tu a un emmirallament i pensis, sense adonar-te que estàs pensant. És molt màgic.
Deixa'm fer-te dues preguntes. La primera, si hem de començar a llegir Maria Zambrano per entendre el món de la filosofia segons Maria Zambrano, quin llibre ens recomanes? I per què?
És una pregunta complexa, però donaré dos llibres. Si us interessa especialment la bellesa i l'estil poètic, Aurora. Un llibre preciós, és el meu llibre preferit d'ella. Claros del Bosque no, que és com el successor natural, perquè és massa dens. Aquell llibre s'ha de llegir l'últim. Després, si us interessa una perspectiva més antropològica del ser humà, El Hombre y lo Divino, que és la relació del ser humà amb lo transcendent, amb els déus, amb el sacrifici, un text espectacular que recomano molt. I després, una entrada autobiogràfica, que jo sempre recomano, on ella explica, bàsicament, tots els anys, des de la caiguda de la dictadura, no la de Franco, sinó l'anterior, la proclamació de la Segona República i el seu posterior exili, tot analitzar la situació espanyola alhora que reflexiona Delirio y Destino, un text exquisit. Jo em vaig enamorar a través d'aquell text. Està escrit amb una bellesa que és una cosa espectacular.
Va, ens quedem amb aquests tres llibres de Maria Zambrano, Aurora, El Hombre y lo Divino i Delirio y Destino. Deia, et volia fer dues preguntes. La primera, aquesta, i la segona, segons anava entenent el que deia sobre Maria Zambrano, el pensament de Maria Zambrano i la seva escriptura, quantes vegades hi ha quants pensadors, ara em direm tots, quantes vegades hi ha quants pensadors estaves llegint, no entenies gaire el que deien, i de sobte, anant pel carrer, ha passat qualsevol cosa i has dit, ah, això.
Aquí està. Potser el cop... m'ha passat més d'una vegada, Amb Zambrano m'ha passat sobretot, i és curiós perquè amb Zambrano passa quan et poses a mirar un arbre, et poses a mirar una flor, et poses a mirar un núvol i plas, és impressionant. I em va passar una vegada una experiència molt maca amb el mite de Sísif de Camus, precisament, no? Cada cop estava un dia estirat a la platja i
malament
era de nit,
passaves,
vaig mirar vaig mirar, estava mirant el cel i de cop plas. Ho vaig entendre tot, no? I a vegades passen aquestes coses, i poden ser gestos absurds o un gest que fa una persona. És una experiència molt maca quan passen aquestes coses.
Mira, et deia dues preguntes i afegeixo una tercera pel que deies tot plegat. Està estigmatitzat pensar? Jo ho dic perquè a vegades, jo quan li preguntava això i el Leo em deia que sí, m'he imaginat el Leo sentat en un banc mirant un arbre, val? I he pensat, jo no, perquè ara el conec, però qualsevol persona que passi per allà dirà, què fa aquest boig mirant un arbre?
Sí, està sonat. Exacte. Això respon a la hiperobsessió hiperproductiva, hiperaccelerada de la nostra realitat. És a dir, això de que una persona estigui fent res, ens costa d'entendre, i és molt heavy que ens costi d'entendre. Una persona que simplement està vivint, és a dir, que no està fent res per res, és a dir, que està exercint la llibertat de viure, que realment és la vida en si mateixa, se'ns presenta com algo aliè, com algo estrany, com una persona inadequada. És a dir, una persona que simplement es tira 4 hores mirant el mar, el qual seria per mi un ideal, o sigui, tant de bon poder estirar jo 4 hores mirant el mar, o sigui, és un anhel absolut, se'ns presenta com un sonat. I sí, l'exercici del pensament s'estigmatitza precisament per la seva pausa, perquè s'ha de parar, perquè és lent, perquè és tediós i no és hiperproductiu en el sentit de faig això, rebo això. És un procés lent on les recompenses són abstractes, no són directes, no són econòmiques, no són laborals. I llavors, clar, se'ns presenta com una activitat gairebé inútil al propi pensar.
Jo he de dir que ens agrada molt, que m'agrada molt llegir, vaja, i segur que si al Leo li agrada molt llegir, que segur que també s'ha trobat amb gent que li diu sí, està molt bé llegir, però hi ha pel·lícules, Hi ha la pel·lícula de no sé què. Ara li posaré difícil en Leo. Si haguéssim de dir una pel·lícula sobre filosofia...
Una pel·lícula sobre filosofia. Buah. Vale, ara em posaré una mica com cinèfil insuportable, aviso.
Ui, vull dir... espera't, que venen els japonesos,
No. Bueno, tenim a Wong Kar-wai, que està molt bé. Wong Kar-wai el podríem col·locar aquí, en relacions amoroses, però especialment a Berman. Berman l'hem de mencionar sí o sí si parlem de filosofia.
Vale.
Podríem seguir parlant, però Berman és un bon resum. I després, una pel·lícula que jo me l'estimo moltíssim i que precisament és molt interessant com parla de la relació amb els morts a nivell teòric és El Indomable Will Hunting.
Home.
Un classicazo.
Gran.
Sí, sí.
Me l'apunto.
Pel·li fetitxe per mi,
Matt Damon, Robin Williams... En fi. No, que val molt la pena veure-la. El Indomable Will Hunting. Per cert, li preguntava al Leo... si el filòsof tenia algú d'ego, d'ègòlatra. I ell em deia, sí. Deixeu-me llegir un tuit de Leo Espluga fa pocs dies.
Ui, quina por.
Espero que os hayáis reservado el día de mañana para el evento más importante en tiempo. Felicitarme para mi cumpleaños. Leo Espluga, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.